Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 6, us parla Joan Martín. Els treballadors de les BTC estarien disposats a acceptar els 15 minuts de precontractació que preveu el decret de la Generalitat que aprovarà aquest dimarts el govern. Aquest migdia, una representació de 3 treballadors, entre les que hi havia la conductora Maria José Delgado, s'han reunit amb el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet. Segons ha explicat Delgado, el conseller els ha refermat la intenció d'incloure el quart d'hora de precontractació i els ha traslladat que hi ha un projecte de llei en marxa amb totes les parts que tindran en compte les reivindicacions tant del sector de les BTC com dels taxistes. Els conductors BTC i les empreses debatran en les pròximes hores si ho acaben d'acceptar i aixecar les protestes. Pel que fa a l'hora de marge, quedaria en mans de l'Ajuntament, però segons Delgado, els han comentat que no hi ha motius. Catalunya va tancar el 2018 amb projectes per 14.515 habitatges nous, un 29% més que l'any anterior, segons les dades oficials publicades aquest dilluns pel Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. A més, els arquitectes alerten que la majoria dels projectes que impulsen el creixement de la superfície visada, un 63%, són de gran envergadura, de més de 10.000 metres quadrats. Pels experts, això demostra la concentració de la feina en pocs professionals, els que promouen projectes de grans dimensions. Notícies de territori. La nova convocatòria d'incentius empresarials de Solsona amplia la dotació per a la modernització de negocis. L'any passat n'havien quedat fora diversos sol·licitants. Ens en dona més detalls des de Solsona FM, la Roser Clotet. Bona tarda.
Bona tarda. La Regidoria de Promoció Econòmica aposta per incrementar de 8.000 a 12.000 euros la línia per a la modernització d'activitats econòmiques ja existents per intentar cobrir la demanda detectada en l'anterior edició. En aquesta nova convocatòria de subvencions per a la promoció de l'ocupació i l'activitat empresarial es manté la dotació total de 40.000 euros, però es redistribueix en base a l'anàlisi de les necessitats. La línia d'inversió de noves activitats econòmiques es manté en 10.000 euros, tot i que l'import màxim per beneficiari es redueix de 1.500 a 1.000 euros. La convocatòria per projectes d'autoconsum ocupació manté també els 10.000 euros, però redueix la bonificació de la quota d'autònoms del 100% al 65% per intentar arribar més gent. En canvi, s'ha optat per reduir les subvencions per la creació de llocs de treball. Ho argumenta el regidor de Promoció Econòmica de Solsona, Lluís Xavier Villaró.
La creació d'ocupació sempre es quedava curta i, donat que l'atur s'ha reduït abastament, també creiem que no necessitem els 12.000 euros que hi havia i reduïm a 8.000.
En aquesta edició també s'han incorporat algunes aportacions del grup de la CUP a l'oposició, com puntuar el fet que l'empresa creada sigui una cooperativa i beneficiar les organitzacions que presentin plans o mesures per fomentar la igualtat.
Gràcies, Roser, i encara tenim temps per parlar d'esports. Les esperances de salvació del Reus han rebut un seriós cop amb la decisió del jutge de disciplina de la Lliga d'expulsar el club roig i negre de la competició professional durant 3 anys, a més d'imposar-li una multa de 250.000 euros pels seus reiterats incompliments amb els jugadors. Ni tan sols el fet que les accions del club hagin estat venudes a una societat nord-americana disposada a liquidar els deutes de l'entitat ha atenuat el dictamen del jutge. El Reus disposa ara de 15 dies hàbils per presentar un recurs davant del Tribunal Administratiu de l'Esport i evitar que l'equip perdi la categoria. I encara més a punts, Willey, nou fitxatge de l'Espanyol, davanter xinès de 27 anys, és el pitxitxi històric de la Lliga xinesa amb 120 gols. Amb el capítol esportiu, l'equip blanc i blau va caure per 2-4 davant del Real Madrid. De la seva banda, el Barça referma el seu lideratge amb el triomf a Girona per 0-2.
Notícies en xarxa.
Far, amb Isabel González.
Quatre minuts, la tercera i darrera hora del programa d'aquest dilluns 28 de gener, últim dilluns també d'aquest mes de gener. Per tant, ja ens encaminem cap al febrer. Com haurà anat el sector de la pesca aquest primer mes? Abans, l'altre dia parlàvem de les tones que s'havien capturat de cranc blau a les Terres de l'Ebre durant aquest mes de gener. Déu-n'hi-do, després les valorarem amb els nostres convidats de la Arribem a Port, ja que venen d'allà. Vostès recordin, però, que tenim concurs obert a les nostres xarxes socials, al Far FM, a Twitter, i al FAR al Facebook. Allà hi trobaran la pregunta que aquesta setmana ens porta l'Ivan Fernández, que és: quines tres coses us emportaríeu a una illa deserta? En joc, guanyar un menú per a dues persones en una pizzeria de Vilanova i la Geltrú, que a més estan de festes i les tenen pues, els carrers molt macos. Per tant, us animem a que participeu a les nostres xarxes socials, que ens seguiu, evidentment, i que ens escolteu també a través de la nostra pàgina web. Tot seguit, nosaltres volem saber quin és el preu del peix en una zona on el vent i la mala mar no sabrem si hi haurà afectat o no. En tot cas, de seguida ens ho explica la Cristina. Som-hi amb aquesta darrera hora.
El FAR, el programa mariner de Catalunya.
34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27.
El preu del peix.
Varador 2000 us ofereix el preu del peix.
I com dèiem, comencem setmana i volem saber com ha anat i a veure si el temps no ha influït negativament a les barques de pesca. En tot cas, ens en dona més detalls la Cristina Cantal. Cristina, què tal? Com anem?
Molt bé, doncs sí, anem a descobrir, no?, si pel Baix Empordà les embarcacions han pogut sortir a pescar o no aquest dilluns. I per fer-ho, doncs, parlem amb la Cristina Manyes, que és la gerent de la Confraria de Pescadors de Palamós.
Cristina Manyes, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Escolta'm, no sé com us ha anat a vosaltres a aquest dilluns, si el vent us ha afectat o no, heu pogut sortir, explica'ns.
No, sí, avui s'ha pogut treballar, la resta de la setmana ja veurem, però avui de moment sí. I bueno, hem tingut sardina, i ara a la tarda doncs les barquetes que pesquen ara que no estan en veda doncs han portat una mica de peix variat, peix de tarda, pops, eriços, rap, maidor, roger, aquest tipus de peix.
I a quin preu ha anat el peix avui, tant el de la subhasta del matí com el d'aquesta tarda?
Mira, la sardina aquest dematí doncs, ha anat sobre uns 4 euros al quilo. I a la tarda, pues, depèn, tenim les espècies que es paguen una mica més, com és, per exemple, la gamba blanca, que ha anat a uns 24 euros. Després, no sé, per exemple, què més? Hem tingut el rèmol, una caixa de rèmol, 33 euros. I després peix així pues, més baratet, i que s'ha pescat pues, amb més quantitat, com per exemple de pops se n'han agafat bastant, i el pop doncs, avui ha anat a una mitjana d'uns 3 euros al quilo. I el rap, per exemple, pues, ha anat a 10 euros, n'ha pescat un centenar de quilos, i bueno, doncs, l'altre també pues, s'ha pescat peix més econòmic, de... per exemple, cananes, que van a 4 euros al quilo, o pues, el més econòmic de tot seria, per exemple, el sorell. Estava en un sorell, uns 5 quilos a 1 euro. El sorell també és una espècie que és poc valorada, però que, per exemple, feta amb escabeig, és boníssima, i és un producte pues, molt econòmic. No? Si volem menjar peix econòmic, ens podríem comprar sorell o congre, per exemple, també... El congre ha anat a 1,80 € al quilo. La llisa a 2,50 €. I que tenim varietat de preus. Podem menjar peix sense problema. Sí.
I bé, doncs avui sí que ha fet com un recés, no?, amb el vent aquí dalt a l'Empordà, però la setmana passada va ser complicada i has dit que la que ve també veureu a veure com va.
Sí, aquesta setmana sembla que també bufarà. La setmana passada... va haver dies que va ser impossible poder anar a pescar. No vam tenir ni subhasta al matí ni a la tarda, però va haver-hi un parell de dies que només va sortir a pescar una embarcació, que són molt valents, que es van atrevir, però vam tenir molt mal temps, de veritat.
Esperem que aquesta setmana, tot i que no pinta massa bé, com dèiem, almenys vagi una miqueta millor. Avui, com dèiem, tot i el vent, heu pogut sortir. Deies que hi ha hagut una miqueta de tot, Cristina. Doncs mira, què et sembla si ens acomiadem, què podem fer per sopar amb el peix que heu pescat avui? Quin consell ens dones?
Pues, no ho sé, per sopar, per exemple, unes sardines al forn seria un bon àpat per sopar. És fàcil, es neteja les sardines, es posen al forn amb una bandeja amb una mica d'oli i sal i és boníssim, no fa massa olor, no? Perquè el problema de la sardina tenim la volem coure a dintre que fa molta olor. Un secret que em van explicar l'altre dia perquè la sardina no faci olor seria que tallar-li la cua. Es veu que en la part última de la cua és on es concentra més substància, que és la que deixa anar més olor. No ho he provat jo, però m'han dit que si es talla aquesta part no fa tanta olor. I si no, doncs mira, una planxa elèctrica a fora i no fa gens d'olor, o sigui, l'olor pot anar a cal veí i li podem fer venir ganes de sopar sardines també.
L'olor cap al veí, però les sardines per nosaltres, eh? Ara ja m'has fet venir gana. Provarem això del consell?
Sí, ho provem-ho, sí, jo també ho provaré, a veure què tal, i després ja ho comentem el pròxim dia.
Perfecte, va, doncs ens emplacem a comentar-ho al proper dia, Cristina.
Molt bé, vinga,
gràcies, moltíssimes gràcies
tarda.
A tu, que vagi molt bé, bona tarda.
Adéu.
Doncs així hem tingut el preu del peix i les espècies del peix pescades aquí a la zona de la Costa Brava.
Varador 2000 us ha ofert el preu del peix.
El Far, amb Isabel González.
En 3 minuts serà 6:45 de la tarda. Si és dilluns, és moment de parlar de medi ambient. I avui, per fer-ho, marxem cap a les Terres de l'Ebre. I per què ho fem? Doncs per descobrir dues espècies invasores de més actualitat. Ens dona totes les dades la Judit Castell. Judit, què tal? Benvinguda. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Així és, Isabel. Ara les coneixerem de la mà de Nuno Cayola, investigador de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, especialitzat en espècies invasores.
Doncs el saludem, Nuno. Què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, Nuno, explica'ns una mica quines són aquestes dues espècies invasores de l'actualitat.
Doncs això, o sigui, tal com el seu propi nom indica, són espècies que no són d'aquí. Són espècies exòtiques i quan introduïdes en un medi, o sigui, fora de la seva distribució natural, assoleixen unes poblacions molt nombroses que fan que nosaltres li podem dir invasores perquè tenen aquest cargol.
Estaríem parlant del cargol poma i del cranc blau. I el primer que es va detectar aquí a les Terres de l'Ebre va ser el cargol poma, no? Com va arribar? Com se van detectar els primers exemplars?
Bueno, en primer lloc, sí, o sigui, és a dir, aquestes dues espècies ara és les que es parlen més, n'hi ha més, de totes maneres al Delta, eh? O sigui, podíem parlar també del cranc americà, que fa molt més temps que està introduïda, però sí, efectivament, avui dia aquestes són les dues espècies. O sigui, la seva arribada, en el cas del cargol poma i en el cas del cranc blau, van tenir orígens diferents. Tot i que no se sap, amb certesa, o sigui, nosaltres creiem que el cargol poma ha arribat mitjançant tancs amb aigua amb peixos ornamentals i que després s'han escapat, sobretot per la xarxa de rec i desaigües del delta, i a partir d'aquí van començar a colonitzar altres desaigües, altres canals de rec i també els arrossars. I finalment el riu. Pel que fa al cranc blau, doncs és una espècie marina i per tant, és a dir, no sabem exactament com ha arribat, però normalment aquestes espècies, una de les maneres que està documentada que és la més probable és, per exemple, amb l'aigua de llast de vaixells que venen d'aigües que sí que tenen aquesta espècie, amb larves o juvenils o el que sigui, i després arriben en aquestes aigües i per tant comencen a colonitzar.
I com afecten aquestes dues espècies? El cargol pom afectaria més els arrossars, es menja l'arròs, trenca la planta, com afecten?
Sí, correcte, el principal impacte, diguem-ne, socioeconòmic, perquè després hi ha altres tipus d'impacte com són els impactes ambientals, però l'impacte socioeconòmic més important del cargol poma és l'afectació sobre el cultiu de l'arròs, que tal com sabem és el principal motor econòmic del Delta de l'Ebre. És una espècie que menja plantes, és planctívora, doncs li agrada molt l'arròs fins a un determinat tamany, és a dir, quan l'arròs ja creix una mica, doncs ja no es veu afectat, o sigui, li agrada encara quan, diguem-ne, quan l'arròs és tendre, diguem-ne.
Uh-huh. I el cranc blau, per la seva part, com...
El cranc blau és una altra problemàtica, perquè és una espècie marina. Sí que és cert que és una espècie que aguanta un rang de salinitat doncs ampli, nosaltres en diem que és una espècie eurialina, i tot i que pot també colonitzar, de fet, com està colonitzant ja el riu i canals de desaigua i de rec, doncs és una espècie marina i, per tant, el seu impacte principal és sobre el medi marí. Clar, si pensem que estem en una zona en què el cultiu de bivalves és molt important, doncs fàcilment podem deduir que aquest és un impacte molt important i que pot afectar molt, en aquest cas, l'aqüicultura que es fa a les badies, no?
Parlava ara vostè de l'impacte socioeconòmic que tenia en aquest cas el cargol poma, els arrossars i tot plegat. Esmentava també així com una miqueta de passada l'impacte mediambiental. A nivell mediambiental, què suposa tenir una espècie invasora com el cargol poma?
Clar, nosaltres aquí no hem detectat impactes mediambientals severs, però sí que hi ha publicacions i està documentat que, per exemple, si entra en un sistema natural, com pot ser una llacuna costanera que nosaltres aquí tenim, doncs pot acabar amb totes les plantes aquàtiques, i que les plantes aquàtiques en si creen hàbitats idonis pel refugi d'algunes espècies. Aquí encara no tenim aquest problema, perquè les llacunes costaneres que nosaltres tenim aquí doncs són d'aigües entre salobre i salada. Llavors, com aquest cargol no aguanta l'aigua salada, perquè és una espècie d'aigua dolça, doncs, o sigui, aquesta gestió de l'aigua el manté a ratlla. I, per tant, aquí al Delta encara no hem detectat un impacte ambiental important. I per això jo feia èmfasi pel que fa a l'impacte socioeconòmic, per tant, sobre l'arròs, que això és sí.
Per l'altra banda, l'altra espècie invasora, el cranc blau, aquí al Far n'hem parlat perquè és una preocupació latent per totes les persones que es dediquen a pescadors. Estan molt preocupats realment de la presència del cranc blau, perquè està fent malbé ja a nivell socioeconòmic. Comentàvem abans, fa unes setmanetes, amb un pescador d'aquella zona, que algunes barques fins i tot havien deixat de treballar precisament per la presència del cranc blau. En aquest sentit, s'estan fent accions per tal d'intentar pal·liar la seva presència, però sembla ser que el seu impacte és dur.
Sí, clar, i a més, això és com una mica pervers, no? Perquè... d'una banda, l'estratègia de la Direcció General de Pesca, jo penso que encertada, és intentar fer sobrepesca d'aquesta espècie, sí, o sigui, fent servir, òbviament, els professionals de la pesca. Però, clar, a l'haver-hi tanta quantitat, el preu en llotja és molt baix. Llavors, tampoc no hi ha cap incentiu als pescadors per anar a pescar aquesta espècie. I llavors, clar, ostres, és com una mica un peix que es mossega la cua, mai millor dit, no?
Però veuria el fet de la sobrepesca a nivell medi ambient, sense pensar ja en els efectes econòmics que pot tenir en els pescadors, que és evident que és negatiu, la sobrepesca seria una de les solucions. Parlant amb la Direcció General de Pesca, ens apuntaven que una de les possibles solucions perquè cap de les parts es veiés afectada, ens comentaven, seria pescar-ho tot, però que només una part del cranc blau es posés a la venda, de manera que el preu, en aquest sentit, no baixés tant. Aniríem tots enfocats cap allà? Seria una de les opcions?
Aquesta seria una opció, clar, però és a dir, el motor seria la sobrepesca i després una qüestió de gestionar el recurs per tal de que el preu no baixi massa i que sigui interessant pels pescadors per sortir. Sí, seria una solució possible, clar que sí.
Hi ha la invasió del cranc blau, no només afecta les Terres de l'Ebre, sinó que també ja es va extenent en d'altres territoris. No sé si en tenen constància d'això vostès també.
Sí, sí, i tant. És a dir, el setembre que es va fer una presentació a Tortosa per part de la Direcció General de Pesca i doncs altres professionals també d'altres centres de recerca com ara el CSIC ja ho van documentar i sí, efectivament, aquí al Delta perquè és una zona molt, molt important de Catalunya, la més important pel que fa a l'aqüicultura de bivalves i és un dels ports de pesca principals, no? De fet, és el principal a nivell d'ingressos i per tant es parla tant, tant per la part de la pesca extractiva i sobretot per la part de l'aquicultura de bivalves, o sigui, que està a les badies, que realment, és a dir, són uns nivells d'invasió brutals. Brutals, és a dir, des del 2012, que és quan es va detectar l'espècie, això vol dir que l'espècie abans ja hi era, però es va detectar el 2012, és a dir, el creixement ha estat exponencial.
I ara, des de l'IRTA, esteu estudiant què passaria si unéssiu les dues espècies, no? Una mica si una es podria menjar l'altra o amb l'aparició d'una l'altra marxaria. Com... Explica'ns en què esteu treballant.
Bueno, nosaltres portem treballant sobretot en cargol poma. Personalment estic treballant en temes de cargol poma ja des del 2010, 2011, que l'espècie va entrar aquí al Delta el 2009. Clar, totes dues són espècies invasores, per tant, el que no pot ser tampoc és afavorir una espècie només perquè menja l'altra. Però és cert que ara ens trobem amb aquesta realitat que totes dues espècies conviuen en un mateix lloc i sembla ser, i dic sembla ser perquè jo no tinc evidències, però sí que comentaris de pagesos o de pescadors, que allà on ha arribat el cranc blau, doncs sembla ser que ha desaparegut el cargol poma. I llavors, des d'un punt de vista de recerca, per nosaltres sí que és interessant veure quin és el mecanisme que pot portar amb aquesta possible exclusió d'una espècie en relació a l'altra. I sí que ens agradaria, i ho farem, i ho investigarem, sobre com pot ser aquesta interacció que fa que el cranc pugui estar desplaçant el cargol. Però, de totes maneres, és a dir, mai per fer cap tipus d'una gestió activa que, o sigui, fer servir el cranc blau per controlar el cargol poma, perquè així, és a dir, ens estem traient un problema de sobre amb un altre problema tan o més greu.
Mm-hmm. Per tant, i ja per anar acabant, solucions o els mètodes de control, cap a on aniria, cap a on s'estan enfocant vostès?
Bueno, pel que fa al cranc blau ja n'hem esmentat ara quina és la principal línia. Pel que fa al cargol poma és una altra problemàtica. Llavors, clar, o sigui, nosaltres el que estem treballant directament també amb el DARP, amb el Departament d'Agricultura, és que diferents mètodes de control que tendeixen cap a l'erradicació, tot i que sigui molt difícil, de l'espècie. Això vol dir que nous mol·lusquicides que siguin eficaços, però... i molt important, perquè estem en un entorn de parc natural, que siguin almenys agressius pel medi ambient. Hi ha també tot el tema de tractament amb aigua salada dels arrossars. Això després té uns efectes secundaris, que potser l'aigua salada que es fa servir pel tractament contra el cargol poma pot disminuir la producció d'arròs, però estem intentant veure com esquemes de gestió de l'aigua que puguin minimitzar aquests possibles efectes. I per tant, de fet, les dues línies van sobretot per aquí, no? O sigui, intentar productes mol·lusquicides, gestió de l'aigua, per tal de controlar l'espècie.
I sobretot la feina conjunta, no? Que és el que venim explicant aquí en el sector de la pesca, de la cogestió, però també ho podríem extrapolar en aquest sector, treballar conjuntament entitats, administracions i atacar el problema conjuntament, que és com podem trobar solucions reals.
Això és fonamental. És a dir, des de les administracions, les diferents administracions, i, òbviament, en aquest cas, perquè són espècies noves, amb tot el recolzament que cal de la comunitat científica, i en aquest cas tenim la sort aquí al Delta de l'Ebre de tenir una institució tan important com l'IRTA, i nosaltres aquí estem per ajudar l'administració a solventar aquests problemes.
Doncs, Nuno Cayola, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat aquesta tarda, per haver-nos apropat una miqueta més a les característiques d'aquestes espècies invasores i saber més o menys cap a on van enfocats els estudis que des de l'IRTA esteu realitzant. Ho seguirem ben de prop i intentarem, doncs, entre tots plegats, nosaltres, per la nostra banda, donar veu i donar altaveu per tal de trobar aquestes solucions i que al final aquestes espècies, doncs, no acabin amb el que són el pa de cada dia de moltes persones i la feina de moltíssimes persones, que aquest és l'objectiu bàsic i primordial.
Gràcies a vostès per convidar-me i de fet per posar aquests temes sobre la taula, que jo penso que són molt, molt importants, no només pel Delta, sinó a casa nostra.
I tant que ho són. Doncs, Nuno Cayola, en tornarem a parlar, el tornarem a convidar. Per tant, emplaçats quedem. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat aquesta tarda. Que vagi molt bé.
Encantat. Gràcies a vostès.
I nosaltres seguim. De fet, en res, en 3 minutets tornarem. Aquí ho farem, arribant a port, com sempre, amb els nostres convidats, i precisament posarem damunt sobre la taula la problemàtica del cranc blau amb un convidat que ens espera també des de la zona de les Terres de l'Ebre, en Gaspar Franc, que ja ens ha acompanyat, pescador, que ja ens ha acompanyat en diverses ocasions a la nostra tertúlia, i també en Jaume Carnicer, patró major de la confraria de Vilanova i la Geltrú, si arriba. Esperem que sí, i parlarem amb ells de molts temes que ens afecten a l'actualitat, d'aquest comitè de cogestió del Pop Roquer que ha creat fa poc i de moltíssimes coses més. En res, 3 minuts, tornem, no marxin.
Navega amb el Far.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
El temps passa, però hi ha moments incombustibles. Sintonitza la connexió eclèctica cada dijous a les 9 i divendres a les 10 del vespre a Ràdio L'Escala.
Voleu conèixer un projecte educatiu diferent de tot el que heu vist fins ara?
Veniu a la jornada de Portes Obertes Montessori Palau Montgrí el diumenge 10 de febrer.
Una oportunitat única per veure com són les aules Montessori de 0 a 6 anys, els materials i les metodologies que promouen la iniciativa, la creativitat.
El diumenge 10 de febrer us esperem a partir de 11:15 del matí i fins a 14:45 de la tarda. Per poder assistir-hi, cal fer la inscripció a montessoripalaumontgrí.com.
L'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí us presenta el cicle Grans Orquestres. Dissabte 2 de febrer, concert amb la principal de la Bisbal, serenata.cat. Dissabte 23 de març, l'Orquestra Metropol, concert català de Festa Major 2.0. Un petit homenatge a les grans orquestres històriques del nostre país. I per gaudir d'aquests concerts us oferim el paquet Orquestres, que inclou els 2 concerts per només 24 euros. Recordeu, paquet Orquestres a l'Auditori Teatre Espai Ter, oficina de turisme de l'Estartit i en línia espaiter.cat, amb el suport de Federòptics Elisabet.
Vibra amb l'edició més espectacular del Festival Internacional del Circ Elefant d'Or de Girona. 24 atraccions mai vistes a Europa. 88 artistes de 14 països. Vibra amb l'elit mundial dels millors acròbates, pallassos i trapecistes. Del 14 al 19 de febrer. Entrades a partir de 10 euros a festivaldelcirc.com.
És única. No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Directe a les 24 hores del dia. www.radioarenys.cat. La ràdio del futur ja és aquí.
6:45.
Arribem a port.
I arribem a port, molt ben acompanyats, com sempre, ens els presenten els nostres companys. Anem cap a les Terres de l'Ebre, tornem, de fet, cap a les Terres de l'Ebre, perquè allà tenim convidat. Judit Castells, qui t'acompanya?
Hola, Isabel, pues avui una setmana més comptem amb un dels veterans de la pesca, el Delta de l'Ebre, i també de la nostra tertúlia. Saludem a Gaspar Franc.
Gaspar Franc, què tal? Bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
Un plaer.
Bueno, una mica constipat, però han aguantat.
Ha caigut, sí. Vostè també.
Sí, també.
Vaja, encantada de saludar-la, que sempre l'escoltava des de fora, i ara, doncs, des de dins compartirem una estona plegats, però com bé deia la Judit, en Gaspar Franc, vostè, encara que encostipat, com que té una veu tan particular, ja sabem que és vostè també, eh?
Ah, molt bé. Moltes gràcies.
Home, no, em dirà que no li han dit mai, això.
No m'ho han dit mai, no. És la primera vegada.
Que té una veu particular. Sóc la primera?
Sí.
Vaja, doncs ja veurà com no seré l'última.
Molt bé, gràcies. S'agraeix.
No, home, de res, anem cap a la zona del Garraf, perquè allà també hi tenim convidat. Ens el presenta l'Ivan Fernández. Ivan, què tal?
Des del Garraf comptem una setmana més amb en Jaume Carnicer, que és patró major de la confraria de pescadors de Vilanova i la Geltrú.
Jaume Carnicer, benvingut. Què tal, com estem?
Hola, bona tarda. Sentats, de moment sentats, que ja és algú.
Sí, no? Ja és molt per compartir. Almenys durant mitja hora sap que estarà aquí assegudet, per tant, bé, no?
Sí, home, ho dic per les ventades que hem tingut avui. Dic,
a vosaltres us han afectat.
A tot, jo crec que ha afectat a tot el litoral català i part de l'estranger, amb el vent que hem tingut avui i que esperem per tota la setmana. Per això et dic que estar sentat ja és algo, perquè en un moment, si no, se t'emporta el vent.
És veritat, nosaltres aquí hem de dir que a la zona central no n'hem tingut tant. De fet, parlàvem fa una estoneta, res, amb la confraria de Palamós, que sí que han tingut vent, però, miraculosament, les barques han pogut sortir a feinejar amb normalitat. No sé si és el cas també de la vostra confraria a Vilanova. Com ha anat la cosa?
Bueno, a Vilanova al dematí els grans han sortit, han treballat com si fos un dia normal, i cap allà a les 10 del matí és quan ha entrat l'huracà aquest, i pues, exceptuant un parell de barques que són o van molt ben preparades per poder fer aquest tipus de treball amb aquestes condicions, la resta corre i cap a casa.
Clar.
Perquè, bueno, no hi havia entrat molt de cop. Normalment entra més ratxejat, va fent una ratxeta i para, però avui no. Avui, des que ha entrat, ja ha sigut un huracà.
Déu-n'hi-do. Allà cap a la zona de les Terres de l'Ebre també ho ha estat així, oi? Gaspar?
Pues mira, bona tarda.
Bona tarda.
Nosaltres ja portem aquí, pues igual portem un mes sense treballar. En un mes hem treballat dos o tres dies.
Mare de Déu.
Sí, perquè resulta que el delta nostre està dins el mar, ¿vale? I és, sortim de cara al nord. És l'única desembocadura que hi ha en tota Europa de cara al nord. I per nosaltres això és un problema molt... bastant habitual per això, eh?
Clar, bastant habitual, però que només puguin feinejar un parell de dies en un mes.
Sí. Quan hi ha vent així és impossible. Mos agafa el vent del nord, el vent del sud, mos agafen tots els vents aquí. Estem igual que una boia dintre el mar, igual. Vull dir, és algo... Este delta nostre... Sí que és molt efectiu per la pesca, eh? Tenim tot espècies, Sí. Tenim tota espècie de peix, i per cert és un peix dels millors, perquè tenim les aigües del riu Ebre, i vull dir, però tenim el problema per poder navegar i poder treballar el dia a dia, això sí.
I tant, doncs, i si això li sumem, el problemón que tenen amb el cranc blau, doncs ja estem apanyats.
Bueno, pues lo cranc blau ja comença a canviar de color, ja estic verd i tot, ja, de tant de parlar de cranc blau, perquè això és la pel·lícula del dia a dia. A veure.
Sí, és el pa de cada dia, però no canvia la cosa.
Home, a veure, hasta la fecha ha canviat, sí, una mica, vale? Ja s'ha fet una selecció d'envase pel cranc, el que està tocat se fica en una malla d'un color, el que està sencer, que està bé per a la venda, que està sencer, pues d'un altre color. Vale? I es va inclús estudiar un preu, que es pagaria més del que s'ha pagat d'estar a 3,50 €. La veritat és que aquest preu encara no s'ha vist. S'ha pagat una mica millor, però no arriba encara al preu que es va prometre.
Perquè abans estàvem parlant d'un euro, el quilo. Abans... Ara on estem?
Però bueno, ara estem en que avui ha sortit una mitja el cranc sencer, el que està en totes les potes i viu i tot, ha sortit a una mitja de 2,50 € i es va prometre que es pagaria a 3,50 €. Bueno, és un euret menos que total, que 100 quilos són 100 euros, Julio, tampoc ve d'aquí.
Bueno, home, però són 100 euros seus, no? Ho entenc?
Bueno, sí, però com que anem una mica desogats, no passa res.
Per tant, podem dir que estem una mica més optimistes o no? Perquè la darrera vegada que vam parlar amb vostè, el discurs era pessimista. Ens comentava fins i tot que hi havia algunes barques que havien hagut de plegar de feinejar perquè no hi havia manera.
Sí, i és així, continua així. El del 100 euros és una broma, però perquè ja el dono ja per descartat. A veure... El que és la venda del cranc, jo estic molt d'acord en que es vengui el cranc, que s'estudia, que es faci la feina que s'està fent, que d'estar se n'ha fet poca, però bueno. Però el que sí que dic jo és una cosa. A veure, el que no pot ser és que et porti una botella de vi i et digui, no l'obries, hasta que jo te ho digui. Vale. I tu et quedes allí mirant la botella de vi i dius, bueno, me moria de set i encara no s'ha obert la botella. Me vull referir de què? Per a combatre el cranc s'ha de fer arts de pesca. Què vull dir això? Que s'han de fer arts a comoditat del pescador, no a comoditat de certes persones, que no vull dir noms, ¿vale? Que són coses molt reduïdes. Potser s'està fent un estudi, no dic el contrari. Però jo el que necessito és fer un art o diversos arts que em vagin bé a mi. Simplement per agafar crancs. Simplement per agafar-ne 200-300 quilos cada dia. Simplement per aquesta pràctica, aquesta pesca, la pugui fer totes les embarcacions del Delta. I simplement per a reduir aquest excés de cranc que hi ha. Punto. Ara, si anem en nanses, que mos diu lo tècnic de no sé de dónde, mos diu que són nanses de 40x30... en un límit de 30 nanses, pues perdona que t'ho digui, però 30 nanses no arriba a 30 quilos de cranc que pot fer. I 30 quilos de crancs a 2 euros, llavors
clar,
el que valen.
Clar, no donarà res, clar.
Val? Si he de pagar el gasoil, la seguretat social de dos homes i la meua, són 3 seguros, el gasoil, les averies de la barca i la barca. Pues escolta, a veure...
No,
i tu
no
em pots dir,
compte.
Bueno, pues dedica't a una altra cosa, pues és el que faig. Però si fico sàrcia a la mar, tinc aquesta invasió que em destrossa l'art de pesca, que és la sàrcia, el trasmall, digueu-li com vulgueu, i llavors no puc fer res. Llavors, t'autoritzen en el trasmall a pescar el cranc, però al trasmall pots agafar un llenguado o un llobarro. Què passaria? Pues no ho sé. O sigui, tot és una problemàtica que no sé on pot arribar tot això.
Clar, que va bé per una cosa, s'embolica per l'altra I així anem.
Exacte. Sí que et diuen que si agafes un llenguado en la sàrcia, en el tresmall que tens per clanc, pues, se podia considerar una pesca accidental. Ja tornem a estar en l'accidental.
Sí, del concepte accidental, exacte.
Sí. I així anem en la cosa. Però bueno, veig que s'han fet coses que ha seleccionat el cranc, doncs ja és una bona cosa.
Sí.
L'únic que falta és donar, per mi, jo sempre parlo del punt de vista meu, donar més llibertat al pescador, que es faiguin el pescador un art que no perjudica cap espècie més, simplement al cranc, però que no el parien, que el deixin anar i punto. És el que jo, la pedica de mi sermón, ja està.
Jaume, vostè des de la distància, des de Vilanova, sense veure's afectats d'aquesta manera, però no sé com veu el que explica en Gaspar.
Bueno, és una problemàtica, perquè com ella explica molt bé, no? Tu vas a un ofici, tens una xarxa, però aquesta xarxa, crec, per lo que tinc entès, allà on s'enganxa un cranc, és un metro de xarxa que va a brossa, perquè ho destrossa tot. Llavors, mirar de buscar una pesca efectiva més selectiva pel cranc, pues, clar, pues és el que té més sentit, està clar. Ara, que agafant aquests crancs, si agafes un altre tipus d'espècie, encara que sigui accidental o no, que tingués després problemes per vendre-la, pues, tampoc no ho veig gaire just. Hem d'entendre que és una espècie invasora que no té depredador. L'únic depredador que té som els humans, per dir-ho així. I aquestes espècies acostumen a fer-se el seu territori molt ràpid. Nosaltres aquí a Vilanova agafem molt poc, la veritat. En tot un dia que treballin totes les barques, com a molts agafen 3 o 4, això no és el que ells tenen allà al Delta. Llavors, de moment aquí, de moment, no és una problemàtica. Entenc perfectament la seva situació i que, com no hi posin cartes en joc, d'aquí uns mesos, la problemàtica anirà més, perquè amb les quantitats que agafen i encara segueix havent-hi la mateixa quantitat de cranc, vol dir que o se li para els preus o acabarà fent fora les espècies autòctones, que això no és el que es pretén ni es vol, ni molt menys, es vol mantenir les autòctones. El que passa que ja et dic, això pot ser problemàtic. Ja tenim l'experiència del cargol poma i d'altres espècies que quan han arribat s'han fet fortes i el problema que tens després per poder treure una espècie d'aquest tipus. I és un problema, està clar. Ho veig molt, molt clar que és un problema i que se li ha de posar fil a l'agulla, però ràpid.
Clar, precisament entenc que, com que és un problema i tothom ho veu d'aquesta manera, des de l'administració fins a tothom, però clar, es crea un comitè de cogestió. Gaspar, entenc que en aquest comitè de cogestió es posen sobre la taula diferents accions a dur a terme. Se'n parla en algun moment d'aquest tipus de xarxa, d'aquest tipus d'art de pesca pel qual necessitaríeu per fer fora el cranc blau? Se'n parla d'això? I si és que sí, per què no es va més enllà?
Bueno, us explico. A veure, nosaltres mos hem d'adaptar a les normatives de la Comunitat Europea,
sí,
vale?
Sí, correcte.
Vale, comencem per aquí. Claro, si a la Comunitat Europea li dius tinc un problema d'este tipus, este problema no està per tot. Simplement lo tenim aquí, vale? Puntual aquí. Perquè som una zona petita, en poca cosa que hi hagi, doncs, bueno, ja és una invasió. Llavors, claro, sí que tenim gent al frente que diu, bueno, farem uns arts de pesca que faran esta mida. Per què esta mida? Per què ho diu aquell senyor, esta mida, de 30 centímetres o 40 o no? Exactament, mira, s'estan fent de 60 per 60 per 40 i només pots portar 30 nanses, o sigui, 30 arts de pesca d'aquest tamany, que ja en parlem abans, són 30 quilos. Això per una barqueta d'això d'anar a passejar molt bé, però una barca gran pues, no fa les captures per a poder sobreviure. Llavors, claro, esta gestió, pues bueno, estamos en ello. Jo intentaré fer el que pugui per a que sigui uns altres arts. En este cas serien arts d'un metro per 80 i per 60. Serien arts en condicions per a poder fer bastants quilos. I llavors serien, no serien 30, serien 50 arts, perquè 25 els faria avui i els altres 25 demà, i així alternant. Quin resumen faig en això? El resumen que faig és que, claro, les barques de pesca professional de tercera llista es guanyarien la vida i, a part, reduirien esta invasió que tenim aquí. Això seria un factor molt bo. I llavors, a poc a poc, aniríem pulint el tema de la venda, pulint, però, claro, has de començar perquè es treballi. I per a treballar necessites la ferramenta, i la ferramenta no és adequada fins al moment.
Una cosa.
Simplement és això.
Endavant, Jaume, sí.
Desparc. Vols dir que no estan mirant de limitar les captures per mirar de mantenir aquest preu de mercat? Perquè, per el que jo tinc entès, i a veure, jo no, el problema no el tinc a casa i sempre ha sigut el que m'expliquen terceres persones. A l'agafar moltes quantitats de quilos us baixa el preu de mercat una barbaritat, i és quan el veníeu a 0,80 i a 1 euro. El que miren d'aconseguir és que aneu capturant el cranc, però sense sobrepassar els límits, perquè no us baixi molt el preu de venda. Això és el que ens arriben naltros, eh?
Intervinc, perquè en conversa amb, sí, amb el director general, amb el senyor Sergi Tudela, el mètode que ells deien que volien dur a terme era pescar-ho tot, però només una part d'allò pescat portar-ho a la venda, de manera que el preu no acabés de baixar. Però no era només pescar una mica i deixar l'altra, no, era pescar-ho tot, però només portar una part d'aquella pesca a que es vengués. Això és el que ens va comunicar, és el que ens va dir el director general.
Amb l'aspecte de mantenir la resta que no es porta en venda, mantenir-lo viu i anar-lo traient a mercat mica en mica, vols dir?
Exacte, això és el que ens van fer arribar. Que no sé si és el que s'està duent a terme o si és el que s'implementarà o què.
Val. No, ja et dic que desconec el pla de cogestió que tenen ells allà. Prou feina tinc amb els meus plans de cogestió com per...
Que ara en parlarem.
Entendre els altres, eh? Però vull dir que... No sé, dic jo, la primera idea ha sigut això, eh? Clar. Mirar d'aconseguir un millor preu de venda i d'aquesta manera fer que capturant menys en guanyessin la vida. Però és que el problema que ara que tenen és la massificació d'aquest cranc, no? Bueno, tot és estudiable. Això més aviat els tècnics que jo, ja et dic. Prou tinc amb el meu. Com
exacte.
Per amb
el seu, que és el comitè de cogestió del Pop Roquer, que fa pocs dies en parlàvem, ja està en marxa, també.
Sí, vam fer la primera reunió dijous passat, tot i que no va ser una reunió, perquè va ser més aviat la presentació de dos projectes, uns amb la MSC, que és una espècie de marca de garantia entre dues empreses, i es crea, si compleixes les condicions, s'acaba creant una marca de garantia que té molt bona entrada a tots els mercats, tant d'aquí com de fora, com europeus, com internacionals. I l'altra presentació era d'un biòleg, bueno, d'una persona que està treballant a l'Institut de Ciències del Mar, que ha rebut unes gratificacions pel projecte, perquè no s'havia fet mai un projecte tan extens sobre el pop, i era una miqueta perquè els pescadors es posessin en situació i poguessin veure aquests dos projectes a través d'un audiovisual i veure, aprendre'n. Sempre hi ha coses per aprendre i penso que és positiu. I com que jo havia tastat això que va fer l'Òscar Escolar, ja havia tastat aquest projecte, ho vaig demanar explícitament si se'ls hi podia passar a la resta de pescadors. Més que res per això, perquè ja et dic, de cada cosa que fan els científics, hi ha moltes coses que desconeixem i a vegades tenir aquests coneixements extres mai fan mal a ningú.
I
bueno, suposo que en una setmana o dues començarem a treballar ja, no en sèrio, perquè també era sèrio això, però és més sobre la taula.
A la pràctica,
i no?
I ara posar-ho a la pràctica.
Exacte. Queda molt lleig i que no treballàvem en sèrio. Si no, si sèrio era, estàvem tots molt sèrios. Vull dir que sí, sèrio.
I contents,
sèrio
i contents,
era. També, sí, emocionats, diguem, anava a dir...
Sí.
No, emocionats. Hi havia uns quants que estaven molt contents, la veritat.
Per les seves paraules, denoto, hi ha com certa fiabilitat d'aquests comitès de cogestió, ja ho enfoquen en positivisme, i ho dic i ara ho entendran perquè en moment de tertúlia també d'aquest espai vam tenir amb nosaltres a l'exsecretari de la confraria de l'Ametlla de Mar, en Josep Margalef, i en aquest sentit en Josep Margalef es va mostrar una mica escèptic, per dir-ho d'alguna manera, en tot el que fa al tema dels comitès de cogestió.
Bueno,
si els hi sembla, escoltem el tall de veu que tenim
i
parlem amb... I em comenten a veure què els hi sembla el que ens va dir.
Fer un estudi sobre el peix, sobre a quina hora cria, tot això és impossible. No s'ho creguésseu. Ells fan estudis comercials, fan estudis de mercat, poden fer estudis del que vulguin, del que està en terra. Però el pagès és un ésser viu que viu a la mar. I a la mar, avui posem una cloaca. Demà hi posem una depuradora. I ara resulta que s'ha arribat a la conclusió que les depuradores són més dolentes que les cloaques sense depurar, que tirem a la mar. I els plàstics que deixem de tirar. I tot això no ho hem de dir. I els líquids que tirem als arrossals tampoc s'ha de dir, perquè no és bo, no és bo, no és bo. Perquè què farem sense arròs? Per tant, això no ho hem de dir. I tampoc hem de dir lo que els líquids que es tiren i com antefan cap les nuclears, les aigües nuclears que van, que es refrigeren a l'aigua de l'Ebre. Tampoc ho hem de dir. I el de cros tampoc ho hem de dir. I no hem de dir res. I, en definitiva, tot això, si no ho hem de dir que no s'agafa peix perquè el pescador no agafa massa. Perquè això és lo fàcil, comprens com vull dir? Sí. I com que el pescador va pescar i punto, i li diuen, mira, te compro la barca i tu te'n vas. I plantes al teu tros i el que sigui. I això és la gran mentida. És una gran mentida, ho entens, ho vull dir? Mm-hmm. I t'ho he explicat perfecte. Qui ho ha de pagar? Tot això que t'estic dient jo no s'ha de parlar, perquè, claro, no, a més no
ho
pot...
Doncs ho deia ben clar en Josep Margalef, que el pescador, al final, és el que s'acaba culpant d'absolutament tot. No sé què en pensen d'aquestes paraules.
Gaspar, vols començar tu o començo jo?
Més
el mateix, perquè me sembla que anem pel mateix sentit.
Mira, de corroboro fet, cada paraula de la que ha dit el Josep o Joan Margalef. És que és,
Josep, no, sí, sí.
Ha dit una gran veritat com un temple.
Sí,
ara, sí. I, a part de dir de tot el que ha dit en Margalef, ho considero completament cert. El que sí que veig jo, o des del meu punt de vista, aquí a casa, a Vilanova, amb aquests plans de cogestió, és mirar de buscar una solució, perquè no n'hi ha cap més de solució. Avui en dia l'únic que ens han vist, sobretot les barques dels artesanals, és que si abans tenien que pescar, podien pescar des d'un pam d'aigua, amb 20 centímetres ja podien pescar perquè agafaven tallarina, agafaven de tot. Ara resulta, i hi havia pops amb un metro d'aigua i ja corrien els pops per la platja. Per més que es digui que hem sigut nosaltres, que tot això, bueno, això ja ara ja m'és igual qui ha sigut. El problema és que aquest peix ara cada vegada està més lluny de la costa i marxa d'aquí.
Clar.
Marxa perquè no té menjar. Si no li posem alguna solució, aquesta gent s'acabarà morint de gana, bàsicament, per això, igual que el poble ha tingut que marxar, ells hauran de marxar. Un es farà paleta, l'altre ho ficarà a un bar, l'altre... Pues abans de no arribar a aquests extrems, penso que qualsevol acció que sigui per mirar de portar una mica més de vida pel pescador és positiva. I corroboro tot el que ha dit en Margalef, vull dir, estic no d'acord. Ja fa anys que ho diem als pescadors. Ara, d'això, a quedar-nos quiet i anar veient com ens anem extingint, pues amb això no em donen la gana. Jo penso que aquí els pescadors ens en hem de posar forts i hem de mirar de sobreviure com ha sobreviscut el pop, que ara mateix, abans era impensable agafar un pop d'aquests amb 180 metres o 200 metres d'aigua, que ara s'engafen amb 100 braces, i abans era impensable agafar un pop d'aquests amb 100 braces. A partir d'aquí deixo que el Gaspar digui la seva, però em sembla que és molt semblant l'opinió de tots.
Endavant, Gaspar.
Vale, pues sí, lo que he dit abans. El pescador és culpable de tot. Vale. La mà humana sí que destruïm. Som capacitats per a destruir tot el planeta. Però us vaig dir una cosa. El que és pesca tradicional, com fem nosaltres, la mà humana no pot destruir. No pot acabar en una espècie. Vale? Les espècies, vaig del punt de vista meu, sempre dic el mateix, sempre s'acaben de les contaminacions. No podem donar ni culpa a un, ni culpa a l'altre, ni culpa a l'altre, però les contaminacions són les que... L'última xerra que vaig tindre ja vaig explicar el problema de que teníem en el marís aquí al Delta, ¿vale? I el problema que es trobava que n'hi havia molt de mort, i tot això no ho fa la mà humana, no acaba això. Sempre i quan faig la pesca tradicional, que és el que fem aquí al Delta. Ara, les contaminacions, una gota de líquid contaminada fa molt, 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 molt de mal. Mm. Llavors, què passa? Que fan els estudis que fan a Brussel·les o a Los Feigen i diuen, a veure, aquesta espècie ha baixat un 40%, o un 30%, o un 60%, degut a què? A l'excés del pescador? Sempre diu això. No, senyor, no és de l'excés del pescador. És de l'excés de diverses coses que jo no ho entenc, però sé que és degut a això. Simplement és la ideologia meva.
Aprofito que ella ha dit això.
Sí.
Penseu que les dades que sempre es donen de Brussel·les és gràcies a que hi ha quatre persones que es diuen pescadors, que cada dia van a pescar,
exacte,
pesquen uns peixos, i l'únic que van veient ells és que cada, allà on hi n'hi havia 20, avui n'en queden 10. I han passat 10 anys i ja no són 10, i són 5. Vull dir que, en certa manera, hem sigut els científics que hem anat tastant cada vegada com es anava disminuint tot. I des del sector pesquer fa anys que es diu, escolta'm, aquí passen coses. Perquè abans hi havia el doble de barques, es pescava el doble, i ara que pesquem la meitat, resulta que cada dia n'hi ha menys. Aquí hi ha alguna cosa més que interfereix amb el nostre treball. El que passa que s'ha d'entendre que els pescadors tenim una veu molt petita amb tot el que significa tenir unes depuradores, tenir pues, tot això que ha explicat tant en Marc Galef com en Gaspar.
Sí, hi ha molts sectors implicats més, aquí i tant.
Exacte, i interessen més altres coses que d'això. Mm. De cara, sempre que surtis per un medi, això, és molt important dir que no, que es treballa per la pesca i pel sector primari, i que volem que el Mediterrani sigui un mar viu, i això és normal, això ho dirà, no t'ho diran mai a la cara que ho saben. Però els que hi treballem dia a dia,
clar,
ho sabem,
clar,
ho hem vist, i fa anys que ho critiquem o que ho denunciem.
Mm-hmm.
Ara, potser ens fa falta un altaveu una mica més gran, penso.
Okay. Senyors, ho hem d'anar deixant aquí breument. Jaume, aquest divendres comenceu bé d'arrossegament, eh?
Aquest divendres comencem bé des de Vilanova fins a Llançà, que ve a ser com la mitja flota de Catalunya, paralitzats tots, a descansar, a deixar que el mar reposi, i nosaltres també, que ja estem cansats, i això que acabem de començar l'any.
Home, no, doncs no és una bona manera de començar l'any, cansats, eh?
No, home, no. Ho dic perquè l'última vegada que vam parar. Ha passat un any, saps? Des de l'última vegada que es va parar. Llavors, doncs, pues, bueno, tot el que sigui fer parades, sigui per una cosa o per una altra, està bé. L'únic que després, quan comencem...
A veure com ens ho trobem. Ens ho acabem. Exacte, exacte.
Això.
A veure com ens ho trobem quan tornem. En tot cas, evidentment, des d'aquí, des del Faro, ho seguirem. Mm. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat a tots dos. Jaume Carnicer, patró major de la confraria de Vilanova, moltíssimes gràcies. I estem en contacte, evidentment, que encara que facin festa, els trucarem, que ho sàpiguen. Aquí estarem.
Molt bé. Pues res més. Gràcies a tots.
Vinga,
i Gaspar, una abraçada a les Terres de l'Ebre. I plom als peus, com em
exacte
deia un amic teu.
Gaspar, bona tarda.
Vale,
que vagi molt bé. Moltíssimes vale gràcies també a vostè. I nosaltres, vale, res, tornem demà a les 4. Bona tarda.
Segueix la llum.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Com cada tarda a les 7, passo per davant del bar, et veig de lluny i el cor s'empeta, perquè se'ls tornes a portar. És el moment més esperat, això d'en peus a sobre el mar, estic totalment embalcat. Veient els teus leggings vermells, passejant pel meu davant, el temps no corre al teu costat, i a mi em costa respirar. Veient els teus leggings vermells, passejant pel meu davant, veient els teus lemes, passejant pel meu davant. El temps no corre al teu costat, i a mi em costa respirar. Veient els teus lemes, vermells, passejant pel meu davant. El temps no corre al teu costat, i a mi em costa respirar.
veient els teus leggings vermells passejant pel meu davant. El temps no corre al teu costat i a mi em costa respirar. Veient els teus leggings vermells passejant pel meu davant. El temps no corre al teu costat i a mi em costa respirar. Veient els teus leggings vermells passejant pel meu davant.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Bona tarda, són les 7.